Ràdio Maricel, a cel obert.
Doncs un altre dels espectacles que està previst per aquest festival Dona Art en Femení, que ha previst el Casino Prado per aquest proper cap de setmana, tindrà lloc als jardins del Prado el diumenge a 6:45 de la tarda. Percussions grans i petites a càrrec de Belén Cabanes i de Marina Rodríguez. Una barreja entre el piano i les castanyoles. Ens diu el text de la presentació que les dues artistes, successores de l'art de José de Udaeta, amb qui van actuar a Europa, ofereixen aquest concert amb la voluntat de donar a conèixer l'excepcional unió dels piano amb les castanyoles dins del marc de la música clàssica. Les tenim a les dues. Belén Cabanes, bon dia.
Hola, bon dia.
Marina Rodríguez, bon dia.
Hola, bon dia.
José de Udaeta, ens ha cridat molt l'atenció perquè el teníem molt a prop, el teníem aquí a Ribes, José de Udaeta. Tot un personatge.
Sí, tant.
La persona que va difondre per tot arreu aquest món de les castanyoles, aquest objecte tan petit i que dona tanta joc, oi?
Sí, bueno, de fet, el José, per la primera etapa de la seva vida, va ser un gran ballarí de dansa espanyola i, sobretot, un home de teatre, un home apassionat de l'escena. I la segona etapa de la vida, doncs sí, va dedicar a difondre aquest instrument doncs, per tot el món. I la Marina i jo vam tenir la gran sort de poder estar al seu costat a l'última etapa de la seva vida. Sí, mm-hmm. Sí, va ser tot un plaer.
Vam aprendre moltíssim.
Veu aprendre moltíssim.
Sí, que estava a l'escenari, perquè clar, un gran artista així, que té tanta cosa a dir i a expressar, no? I tant en els assajos, que era molt intens, com en l'escenari, doncs vam tenir com una recepció molt, molt gran del seu art.
Una persona, m'imagino, metòdica, ferma, amb molta passió per l'art que transmetia, entenc.
Sí, bueno, el José tenia una personalitat abrumadora, era tenia força, era molt simpàtic, era molt seductor, era molt magnètic, tant amb nosaltres mateixes, no, que va crear un trio molt, molt, molt especial, perquè, clar, ell pensa que tenia 80 anys, jo, per exemple, en tenia 30, o sigui, hi ha molta diferència d'edat, però hi havia un magnetisme brutal. I amb el públic, doncs, era increïble. O sigui, la Marina i jo estàvem gaudint d'aquest fenomen, perquè era com un fenomen, el José.
Mm-hmm. Sí, era un fenomen perquè, per exemple, a Alemanya és que omplíem teatres de més de 1.000 persones. Això... Era una cosa, clar, l'energia que hi havia allà amb tot plegat era molt, molt fort, que no ho oblidarem mai, no? Mm-hmm.
I què, a partir d'aquí, què rescateu vosaltres d'aquella etapa per continuar aquesta proposta artística?
Bé, jo, a veure, com també apassionada del ball espanyol i de la castanyola, no sé, d'una forma orgànica i natural, amb la Marina vam voler seguir mantenint aquest lligam i mantenint doncs, el poder fer concerts per seguir difonent aquest instrument tan peculiar, tan conegut i tan desconegut alhora, i seguir d'una forma, ja et parlo, o sigui, ja t'ho dic, d'una forma molt, molt orgànica, molt natural, vam veure que podíem seguir i de fet ja fa, doncs, no sé, ja forces anys, no, Marina? Com 15 anys sí. Així, que anem fent concerts, anem canviant el repertori sí. I ho gaudim moltíssim, a més, perquè ens sentim que estem també, que fem un treball pedagògic perquè la gent estigui al cas, no, de lo que és la música i segons quins compositors, segons quines obres, a través de la castanyola, no, en aquest cas.
Sí, a nivell de repertori, per exemple, el que feia el José també no només posava text de castanyola i el gest del ball magnífic en les obres més de ball espanyol, tipus les de, podia fer del Benit Falla, sinó que també la seva gràcia va ser posar, per exemple, Castanyola a Beethoven o Scarlatti, que jo, clar, el primer cop era, per mi, com a músic clàssic, no?, una pianista, doncs era un xoc bo, un xoc positiu i un replantejar-me les obres i se reinterpretaven com soles, no?, perquè a la que veus que fan un gest, aquests ballarins magnífics, m'encanta el ball, i ja toques diferent que quan toques sol. Llavors, això també és una herència que, per la meva part com a músic, m'ha deixat ell i junt amb la Belén, no?
Sí, perquè a part de les castanyoles és inevitable que em posaré a ballar, perquè no m'haig de moure. Per mi, la castanyola de concert, hi haurà peces més de castanyola de concert i després n'hi haurà peces que ballaré més i hi ha peces que estarà tot barrejadet i, bueno, la gràcia és la interpretació que fem la Marina i jo del repertori que creiem que podem defensar i que ens encanta.
A partir d'aquí m'he obert diverses qüestions. Per una banda, evidentment la castanyola, el ritme de la castanyola ja porta implícit la necessitat de moure's, o almenys això des de fora dona la sensació.
Clar. Bueno, aquest és l'origen, no? Perquè la castanyola ve del folklore, o sigui, és una necessitat de treure, no? I de acompanyar amb el ritme, la castanyola li dona encara més força al moviment. D'entrada, sí, aquest és l'origen, sí, sí.
I la segona qüestió, la Marina ha comentat, clar, els clàssics Falla el Béniz, però després ens ha comentat també Beethoven. Aquesta, anava a dir, tot és possible de reinterpretar per introduir un element tan peculiar com la castanyola?
Jo crec que, bueno, ho dic des del meu punt de vista, a veure, és una part rítmica amb molt caràcter. La castanyola és, o sigui, no és una cosa passiva, és una cosa molt penetrant i, a més, això ajudada amb aquest ball magnífic, no? Però això jo crec que es pot posar a qualsevol estil. Tot és música. Quan està sonant, o sigui, és igual si és històrica, si és del segle XVIII o el XX, és una música que està sonant en el llavors, en aquell present, i en aquell present li pots afegir una cosa més improvisada o una de més escrita, més pensada, més meditada. És possible tot, i més en aquesta època, no?, de fusions. Jo crec que ara, ja, des del mateix moment que es pot ballar el silenci, doncs, també es pot fer. O sigui, jo crec que és una gran llibertat de l'art. Pot fer totes aquestes meravelles. Ara, segurament hi ha peces, quan, no, de vegades que els ensenyo algunes peces a la Belén, dic que aquesta em sona molt a castanyola, com la veus? I ella de seguida diu, ui, tant, o deixa-m'ho pensar, no? O sigui que segur que una és més que l'altra i també, o que a ella mateixa l'inspira més una música que una altra.
Però en qualsevol cas és necessari sempre obrir la ment, sortir d'una certa ortodòxia per permetre aquesta introducció, no?, de elements.
Exacte. Bueno, és el que diu la Marina, que és la llibertat de l'art. Això és meravellós, de la creativitat i de l'art, de la inspiració, no?, i del compartir, i de l'ara i aquí, del moment. Això és molt, molt important perquè estigui viu l'espectacle.
Igual que no hi ha dos pianos iguals, no hi ha dues castanyoles iguals?
Bueno, no, de fet, jo en trauré de molts tipus i unes d'elles... Unes d'elles són unes castanyoles d'ivori que em va deixar d'herència el José Deudaeta, que eren d'una ballarina del segle XIX, del Liceu, i són molt especials, tenen un so molt especial. No sé si estic pensant que potser me les poso i queden així una miqueta, a veure si se senten. N'hi ha unes també que utilitzaré de l'Antonio el Bailarín, Antonio Ruiz, que me les ha cedit el meu mestre, el seu nebot Enrique Burgos, però veus, aquestes són... Se senten?
I sí, senten, sí, bé? Sí.
Bueno, per fer un tast.
sí, hem fet un petit tast amb el que ens permet el micro de l'ordinador, que és el que és, però...
Doncs sortiré, bueno, trauré castanyoles de Granadillo, que és el material més resistent que s'ha fet sempre amb castanyoles, i les més modernes que hi ha avui en dia, que són de tela premsada o de fibra de vidre, que són més resistents perquè llavors no es trenquen. I també el tamany també influeix, a vegades una miqueta amb el so. També tinc unes castanyoles del Joan Magrinyà, que han arribat a, a les meves mans, no? El gran director del Ballet del Liceu de fa molts anys, que era de Vilanova, vivia aquí a la Masia Nova. I bueno, vaig fent jo també la meva petita col·lecció i faré mostrarem diferents tons i diferents castanyoles.
Ara, si hi ha una cosa que ens ha cridat l'atenció, has dit n'hi ha unes del segle XIX, és a dir, que, sí. que això aguanta, que no...
Bueno, són d'ivori, o sigui, que pensa que els elefants estan lluitant amb
això. Ha quedat clar. Ara estem perdent la...
Això en principi ha de durar, ara. Doncs, són eternes. Ara, no, que en principi són eternes. La fusta sí que es trenca, que és més així, però a l'ivori és molt... I a més tenen gravades unes lletres, bueno, són una monada, aquestes castanyoles són una joia. Sí.
Per tant, la conjunció dels dos elements, entenc que li dona un aire a tot plegat diferent, a partir de repertori que pot ser clàssic, però que no és la música clàssica a la que, doncs, un afeccionat a la clàssica pot estar acostumat.
No, és molt diferent. Jo crec que és molt diferent perquè també és molt visual. A més, no només entra per l'oïda, també entra, és més espectacle, encara que sigui un recital, però sempre és més espectacular en la que hi ha una persona que es belluga pel escenari i que evoluciona i que passen coses i interacció, doncs és més visual. I també és molt curiós les mides d'això que diem percussions grans i petites, no? Perquè, clar, el piano és de percussió i és un gegant, un piano de cua, al costat d'una mini castanyola, i en canvi quin so més potent i que pot dialogar sense cap problema al revés, guanya la castanyola, no? Això, no? Sí.
Per tant, entenc, fa molts anys que esteu juntes, anava a dir, el so deu anar sortint sol gairebé.
Bueno, ens entenem molt bé, la Marina i jo. Estem molt, hi ha molta feeling, hi ha una sensibilitat també, no? Una manera d'entendre la música que no sé, és com fàcil, no, Marina? Tu què penses?
Sí, és molt espontània, jo crec, la nostra manera d'interpretar. Els assajos són com, no sé, com inspiradors, però no hem de... A veure, tornem-ho a repetir, que no surt... És molt poques vegades surt, és això de repetir perquè no surt alguna cosa, perquè no ens entenem del tot, sinó que flueix molt. I els gustos també musicals, moltes vegades, també, mira quina peça més maca que he trobat. Ai, sí, és preciós, i no et diu, ai, no. Una mica els gustos també són molt propers. Precisament, si em deixes dir, una cosa que, bueno, que estrenarem, unes peces, perquè sempre estem com incorporant també nous repertoris diversos. No? Anem del segle XVIII al XX, normalment, hi ha de tot i contrastat. I llavors, com que era el Festival Dona de Sitges, que ens ha fet molta il·lusió, hem incorporat dues peces noves del nostre repertori, que són de dues dones compositores. I en toquem una al principi i una al final. Una del segle XVIII, d'una vienesa, de Mariana Auenbrugger, que va ser alumna de Salieri, coneguda de Mozart, i el Haydn estava molt d'ella, pensava que tenia un talent enorme. I després també toquem una peça preciosa d'una dona compositora de l'època del modernisme, que era Matilde Scales, que gràcies al seu net nebot, Romà Scales, musicòleg i músic, ens ha donat de conèixer aquest personatge i aquesta música tan excepcional, doncs toquem un vals d'ella que és preciosíssim per tancar.
Per tant, doncs, per cert, el que ens comenta la Marina, s'està reivindicant molt darrerament i hi ha hagut diversos festivals aquest paper de la dona compositora, que ha estat un paper ignorat a la història.
Total, o sigui, clar... N'hi ha hagut tantes que no sabem, perquè ara, clar, amb tot aquest, doncs, aquest estudi, aquesta recerca, per sort, internacional de tot arreu, estan apareixent moltes edicions i moltes biblioteques que obren les portes a manuscrits i hi ha un gran moviment de fa bastants anys ja, per sort, i afloren partitures que ningú sabia I això és meravellós. I llavors també s'estan gravant moltes, moltes partitures de dones compositores, perquè n'hi ha, clar, a milers com homes, el que passa que no sortien de casa o no les deixaven sortir gaire. Uh-huh. I eren en àmbits més o privats o fins i tot elles mateixes no es reconeixien com a compositores de vàlua, perquè hi havia tota aquesta mentalitat. Però ara, entre les compositores actuals vives, i que ja no passa això per sort, i les antigues, ja dic, reeditades, o que anem totes les pianistes, normalment els músics també anem indagant una miqueta, a veure, doncs ja hi ha una mica de boom i de recerca i se senten músiques que estaven amagades. És molt interessant.
Belén,
digue'm.
La castanyola és difícil de tocar?
La castanyola, sobretot, és la mecànica del martell, que diem, igual que els pianistes, per picar, no? Uh-huh. per agafar força amb els dits, i després el relliscat, que és el que li dona la carretilla, que és la base. Si tens una bona carretilla, pots tocar bé les castanyoles, ja comences a evolucionar moltes més coses. Si la carretilla no sona bé, doncs ja queda la cosa una mica curta, podríem dir. Uh-huh. Bueno, com qualsevol instrument, moltes hores. Jo vaig estudiar el mètode d'Emma Maleras, que era coetània del José de Udaeta, i ara el 2019 vam celebrar els 100 anys del seu naixement, de tots dos. A més, em fa molta gràcia perquè eren amics, van estudiar junts. La Emma es va dedicar a estudiar un mètode i a fer un mètode per l'estudi, no?, de la castanyola i l'aprenentatge. I el José, amb aquest mètode, va fer la seva difusió a nivell internacional. Era el gran ambaixador, no?, perquè ella preferia estar a casa i estar treballant. Bé, dos personalitats completament diferents, però que es van dedicar a això. Jo hi vaig poder estudiar el mètode de la Emma amb la meva mestra, amb la Rosa Garcia, i bueno, té tot una feina de la tècnica dels dits molt molt completa i molt, bueno, molta feina, moltes hores, és que és com qualsevol instrument.
Exacte. Que l'instrument sigui petit no vol dir que sigui fàcil.
No.
No va per aquí.
Perquè, clar, tothom pensarà, home, el piano, doncs qui més qui menys ha fet alguna classe de piano i ha dit, ostres, això és complexa, t'hi has de dedicar hores. En canvi, amb la castanyola, més d'un pot tenir la sensació total, són dues peces petites, sí, que el de les poses a la mà,
sí,
oi?
Sí, sembla fàcil. La veritat és que la gent es pensa que, ai, mira, farem així, però clar, no faig clac, 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 és que faig tot el que puc fer amb tots els dits, vaja.
Clar, és que una cosa és el folklore o allò de ballada tota la vida, que no calia que estudiessis castanyola, sinó que portessis el ritme bàsic, i no eren els 10 dits funcionant.
Exacte.
Però llavors ella, el que interpreto, és que està dient allò del virtuosisme de la castanyola, que ja és un altre nivell, no?
I el ritme de la castanyola ja ens porta cap al ball. Abans la Belén ens ha comentat que li agrada el ball espanyol, la dansa espanyola. La percussió ja porta incorporat al ball, o podem separar les dues coses?
Podem separar les dues coses. Hi ha concertistes de castanyoles que no ballen, que potser venen del món del ball però es dediquen a tocar i ja està, no? Jo penso que es pot separar, i per mi, a mi m'és difícil per la meva forma d'entendre i de la meva forma d'interpretar, no? Hi ha una part també com d'actriu, ballarina, tinc una barreja de moltes coses. I a més penso que primer hauria aparèixer el ball, no? I després va aparèixer l'instrument. Llavors, bueno, s'alimenten, s'ajuden, i per mi és una barreja quan es fa amb dansa espanyola, amb tota la tècnica. A més, pensa que van els peus també, o sigui, s'ajunta la rítmica dels peus amb la rítmica de les castanyoles. És meravellós, per mi és una passada, no? Que molta gent també no ho coneix, perquè sempre es lliga més amb el flamenc, no? El flamenc és una altra història, sí que a vegades utilitza la castanyola, però és tot el món de la dansa espanyola, de l'escola bolera, que la castanyola es va posar de moda, i ja treballada, posada el dit al gros, perquè tots els dits puguin utilitzar-se bé. Amb el folklore és diferent, perquè moltes vegades va amb el dit del mig. Llavors és una altra mecànica dels canells, més aviat, no? Uh-huh. Bueno, han de venir, la gent ha de venir al concert perquè si no, no es poden fer una idea.
No, no, aquí estem intentant allò donar dades perquè com a mínim generi un cert interès, una certa curiositat per tot plegat. Sí que és veritat, darrere la Castanyola hi ha molta tòpic, oi?
Sí, bueno, clar, és una imatge, no? És un símbol d'Espanya i llavors la gent es pensa, bueno, encara a vegades, no? Veus allà els top mantes venent allò, clac, 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 són dos trossos de fusta amb una goma, clac, 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 jo em poso negre perquè penso, ostres, és que de veritat, Bueno, la Castanyola se l'ha de posar més en valor i pensa que a tot l'estat espanyol hi ha castanyoles, a tot l'estat espanyol, o sigui que, i a tot el món, perquè a la col·lecció que tenia el José Deudet al Castell, que ara està al Museu de les Arts Escèniques de Barcelona. Uh-huh. Aquesta col·lecció meravellosa que ell tenia allà, hi ha castanyoles de tot el món. O sigui que, per exemple, els celtes tenien moltes castanyoles. Al nord d'Espanya, Galícia, hi ha unes castanyoles treballades, precioses, després a la part del centre d'Espanya també. I, bueno, és un element que forma part del nostre folclore, treballat i utilitzat de formes diferents segons la regió, després també amb materials diferents, depèn dels arbres, no? De la vegetació que hi havia a cada lloc. Uh-huh. És molt interessant, és molt interessant.
I ara una pregunta que va per tots els artistes, perquè tothom això ho ha passat d'una manera o d'una altra. Estem vivint un moment difícil per la cultura, pels concerts, no hi ha bolos. Com heu passat, com heu transitat per aquest drama de la pandèmia?
Bueno, digues.
Sí, bueno, jo penso treballant molt a casa, que de fet un músic treballa molt a casa ja sempre, uh-huh. Per tant, en certs aspectes no ho he notat tant perquè a la part de treball, que és moltíssim, d'estudi, doncs l'he fet igualment, preparant una cosa, però és cuinant el futur, no? Cuinant futurs diferents. Per exemple, també jo com que escric, també faig recerca i escric, doncs m'he dedicat també a tirar endavant alguns projectes que tenia per revistes i així, doncs a tirar-los endavant. Llavors m'he dedicat potser més a això que a tocar, bueno, ara sí, quan hi ha els concerts aquí mateix, és clar que sí, hem d'estar mesos tocant, però el del peron aquell del confinament vaig escriure molt, per exemple, i vaig llegir moltíssim. No sé, aquesta és la meva manera, però ja dic, un músic passa moltes hores a casa preparant-se. Per tant, l'aspecte de dins de casa ja hi és incorporat. El que ha faltat és el de fora.
Jo penso que el que hem de seguir, sigui com sigui. O sigui, a casa, estudiant, sobretot la il·lusió que no ens la treguin, no? I ja vindran temps millors i hem de sortir al carrer i, bueno, mica en mica no hem de parar, no s'ha de parar, perquè la veritat és que si et poses a pensar molt és una mica trist, no? I, bueno, no hem de deixar això, hem de seguir endavant i, mira, tenim la sort ara el diumenge de poder gaudir de tocar una altra vegada i bueno, i mirar endavant. Mm-hmm.
Doncs serà aquest diumenge, com comentava la Belén, a 6:45 en el marc d'un festival dedicat a les dones.
Sí. Molt bona idea, no? És un festival que ja fa temps, no?, que està tirant en marxa. Uh-huh. Serà un soroll.
Sí, no, ja està, era un telèfon, és que aquí va entrant tot, doncs sí, efectivament serà un dels espectacles del darrer dia d'aquest Festival Dona, Art en Femení als Jardins del Prado. Percussions grans i percussions petites. Percussions grans i petites. La gran és el piano, la petita, la castanyola. N'hem pogut parlar amb la Marina Rodríguez. Marina, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, un plaer.
I amb la Belén Cabanes. Belén,
moltes gràcies.
Moltes gràcies també. Doncs totes dues hereves d'aquell talent que tenia José de Udaeta quan estava encara aquí al Castell de Ribes. L'ha fet referència a la Belén de la seva col·lecció que estava aquí tot el castell. Belén, Marina, moltíssimes gràcies i que vagi molt bé aquest diumenge.
Gràcies a vosaltres. Us esperem allà.
Molt bé.
Adéu.
Adéu.